Ràdio Estel.
De la PrEP és un medicament que t'evita d'infectar-te del virus del VIH, que estalviaria 93 milions d'euros a la sanitat catalana al llarg dels pròxims 40 anys. Aquesta és la conclusió que s'extreu del primer estudi que s'ha fet cost-benefici de l'administració d'aquest tractament antirretroviral que ara reben unes 2.400 persones a casa nostra. Per parlar-ne ens acompanya l'investigador de l'Institut de Recerca de la SIDA de l'IRCICAIXA i metge de la unitat VIH de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, el doctor Pep Coll. Doctor, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
L'estudi presenta unes xifres amb una conclusió que és molt contundent, no? Sabíem quina era l'eficàcia d'aquest tractament i ara heu tingut la capacitat d'avaluar-lo al detall i de fer-ne aquesta projecció en el llarg termini.
Sí, efectivament. Hi havia altres estudis, però a altres països, i a casa nostra no sabíem exactament si això també seria igual. És a dir, sí, s'estalviarien diners amb aquesta estratègia de prevenció, que és, com comentaves, de pràcticament del 100%. És una persona pren aquesta pastilla, la pren bé, la pren cada dia, i no s'infectarà pel VIH en les seves relacions sexuals.
Per què hi continua havent aquesta reticència, diguem-ne, universalitzar una mica més l'ús de la PrEP, que d'altra banda fa molt temps que s'està reclamant per part dels col·lectius aquí a casa nostra.
Sí, nosaltres hem anat en retard perquè des del finals del 2010 ja sabíem que això funcionava,
sí.
El VIH. A Nord-Amèrica, als Estats Units, es va aprovar el 2012 ja, i Europa, l'Agència Europea del Medicament, 2016, però no és fins al 2019, a finals del 2019, novembre, ara fa, doncs farà 2 anys, que es va aprovar el sistema de salut d'estat espanyol, no? Així que abans realment la gent aquí, en el nostre país, no tenia accés a la PrEP, quan sabíem perfectament que evitaria moltíssimes infeccions. Doncs, bueno, no hi ha hagut realment una voluntat, o no hi va haver una voluntat política, tot i que hi havia aquesta demanda cada vegada més important, no? Però, bueno, bàsicament va ser per això, una falta de voluntat política.
Clar, si estem parlant que els estudis clínics sobre el medicament n'avalen la seva eficàcia pràcticament en el 100%. Si els estudis d'un punt de vista econòmic com el que heu pogut fer vosaltres avalen clarament que per un sistema públic de salut és més barat invertir en això que no pas en un tractament a llarg termini per una persona que haurà de conviure la resta de la seva vida amb el virus del VIH, que el motiu pel qual això no tiri endavant d'una manera més general és per una qüestió ètica o moral?
Jo espero que no. En algun moment sí que es va plantejar una qüestió ètica, sobretot era com l'argument de si tenim preservatius perquè hem de pagar una pastilla a aquestes persones que no utilitzen el preservatiu o que no l'utilitzen de forma sistemàtica. Mm-hmm. Això es va fer una consulta al Comitè de Bioètica espanyol, precisament del Ministeri, no?, amb aquesta pregunta. Bueno, seria ètic, no?, realment pagar la pastilla quan tenim els preservatius? I les conclusions del Comitè de Bioètica varen ser absolutament clares i totalment i contundents, dient, doncs sí. Sí, perquè amb això prevenim infeccions amb les persones que, pel motiu que sigui, doncs, no estan utilitzant el preservatiu. I posaven un exemple, un paral·lelisme, no?, amb els fumadors. No? Bueno, és que negaríem assistència sanitària o prevenció a persones que han fumat o que han fumat o que estan fumant. Doncs no, perquè seria un sistema sanitari realment injust i molt imperfecte.
El coneixement que es té d'aquesta pastilla entre les persones que en podrien ser usuàries a casa nostra està suficientment extès?
Jo diria que en determinats, sí, sobretot amb el grup d'homes que tenen sexe amb homes, cada vegada és més conegut i més estès, i de fet cada vegada tenim més demanda i ara tenim llistes d'espera, no? És a dir que el coneixement ja és bastant ample. No s'ha fet cap campanya, és veritat, jo crec que sí, que s'hauria de fer, com altres països, no?, per donar a conèixer encara més aquesta opció de prevenció, no? Però, com deia, tenim això, tenim una demanda cada vegada més alta.
I aleshores, què ens falta, diguem-ne, per poder-li donar resposta a aquesta demanda, doctor Coll?
Falten, bueno, sembla molt una pregunta, molt, una resposta molt, molt, molt simple, però falten recursos, clar.
És que els recursos normalment poden anar molt lligats amb la voluntat, no, també?
També, sí, sí. També s'ha de dir que a Catalunya sí que estan, se dedicaran de recursos específics a la PrEP, que és una bona notícia, i també s'ha de dir que en aquest moment ja, quan vam realitzar l'estudi, comptàvem amb les persones que estàvem, la gent a Barcelona Checkpoint i a l'hospital, però en aquests moments ja altres unitats de VIH, altres centres que estan donant la PrEP a Catalunya, i s'estima que ara actualment ja hi hauria unes 5.000 persones en PrEP a Catalunya.
Unes 5.000 persones en PrEP a Catalunya.
Sí.
Per tant, és una xifra que ha anat creixent i ha creixent de manera substancial a casa nostra en poc temps.
Sí, sí, exacte, així és.
És, per tant, una bona notícia, no?, en aquest sentit, des del punt de vista de la proliferació del VIH a casa nostra.
Sens dubte, i començarem a veure l'impacte. De fet, ja, jo diria que ja nosaltres, ja a Barcelona Checkpoint, que estem veient ja una disminució dels nous casos, i que serà, ho veurem, aquest impacte, sens dubte, no? Com s'està veient d'altres llocs, altres ciutats, com on hi ha una àmplia implantació de la PrEP, com a San Francisco, a Londres, aquestes ciutats on s'està demostrant clarament una disminució importantíssima, dràstica, de les noves infeccions pel VIH.
Doctor Coll, no vull passar l'oportunitat, ja que ens acompanya aquest matí, per fer-li una pregunta. Abans, amb la Milagros, també ella ho plantejava. S'ha estat parlant aquests dies molt d'aquesta variant Omicron del coronavirus, sortint de Sud-àfrica, que és un país on va haver-hi una incidència també molt important, i encara hi és, del VIH, de si en un portador immunodeprimit es podria haver convertit en un bon reservori, diguem-ne, per afavorir tantes mutacions com incorpora aquesta variant.
No hi ha estudis. La pregunta va lligada també a si una persona amb VIH que tindria més risc, no?, d'adquirir el coronavirus, no?, i patir una Covid-19 més greu, no?
Uh-huh.
Això ara, per exemple, el Congrés, que estic actualment, el Congrés Nacional de VIH, s'està revisant, s'està discutint, i sí que hi hauria unes persones amb VIH, sobretot aquelles que tenen defenses més baixes o que no estan en tratament i no tenen el virus suprimit, indetectable, que sí que podria haver-hi un major risc de que desenvolupessin una Covid més greu, i que, bueno, que poguessin també haver-hi més risc de transmissió, no? Però, en general, una persona bé ja, bé controlada, no hi hauria un risc superior a una persona sense bé ja en quant a gravetats o possibilitats de tenir la Covid-19.
I en quant a la possibilitat de que hi hagués més mutacions del virus en una persona que el pugui tenir durant més temps, per exemple, justament per aquesta situació d'immunodepressió?
De la Covid, del virus?
Sí, 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 sí.
No, jo no he vist cap estudi al respecte, però no, al tratar-se d'una infecció aguda, no és el mateix cas d'una infecció crònica, que sí que podria haver-hi més, donar més temps perquè vagin produint-se mutacions, i en aquest cas no, ja dic que no, no, no conec cap estudi al respecte, però no hauríem de pensar...
Clar.
Que sí.
El doctor Pep Coll és investigador de l'IRSI Caixa, és metge de la unitat de VIH de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, i forma part d'aquesta fundació de lluita contra la sida. Doctor, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.